A la 1:20, dins de l'hora L, preguntem i tenim resposta de la nostra gent, de les nostres associacions, de les nostres entitats. A la 1:20, de dilluns a divendres, l'entrevista del dia a Ràdio Móra d'Ebre, per saber encara més de les nostres coses.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'hora L, amb Eduard Pino.
I seguim avançant al magazín de l'Hora L. Per final ja arriba l'entrevista del dia, és la 1:27. Amb nosaltres aquí als estudis de la ràdio, ja els avançàvem abans, tenim el Jordi Sasplugas. Ell és el president de la Fundació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial de Móra Nova. Nom llarg, però que Jordi ja em vaig aprenent. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Eduard. Sí, al final t'agraeixo, perquè és un nom complicat.
Sí, és veritat. Sí. Però... a vegades és complicat de recordar. Però sí que és veritat que també és veritat, lo Jordi Sasplugas ens visita moltes vegades aquí a la ràdio per explicar-nos l'actualitat de la Bonita i la Mikado, que sempre volem saber la darrera hora d'aquest projecte de restauració d'aquestes dues antigues locomotores, que a la vegada va lligat també amb el projecte del tren turístic a casa nostra. I comencem per la Bonita i la Mikado, que aquestes obres de restauració ja van començar per a restaurar-se la part exterior d'aquestes màquines, d'aquestes locomotores, però ara s'ha començat per la part interna, que a la vegada la més complexa i la més complicada. En aquest cas, heu començat per la Mikado, veritat?
Sí, exactament. Com recordarem, els oients que ens escoltin, aproximadament fa un parell d'anys ja que les vam poder recuperar d'on estaven, que eren a Madrid, no? Les vam portar aquí. Ja ens havíem traçat el camí, vull dir que no és que anem improvisant sobre la marxa, però el principi va ser de dir, com que el tema final de la restauració interior, no?, que podríem dir el motor, la restauració funcional, és la més complexa, i sabem i som conscients de que serà llarga, vam dir, home, fem primer la que està en pitjor estat, li fem una restauració exterior, estètica, perquè mentre la segona locomotora, que és la Mikado, en aquest cas la que estava pitjor d'estat, és la Bonita, no? Doncs fèiem primer aquesta part estètica de la Bonita, perquè després, quan ens poséssim a treballar, que és el que hem començat ara, en la Mikado, en la seva part interna o de motor, vaja, estarà molt de temps que l'haurem de desmuntar completament, no? Llavors, com que el projecte que ja coneixem tots i una miqueta, no?, és tant aquest tren turístic que anirà venint mica en mica, no?, però després també hi ha el tema de les visites en el centre d'interpretació, i que els espais on nosaltres treballem són visitables, doncs creiem que s'havia d'oferir alguna màquina antiga, no?, una de les dues que estigués en un aspecte bo. I en aquesta línia el que vam fer, bueno, l'any passat ens vam posar a restaurar estèticament la Bonita.
Per fora,
A la part exterior, no?, que estava completament oxidada i foradada i estava molt malament, doncs li vam fer una operació d'hermostètica, podríem dir. I sí, doncs vam fer el gros, es va acabar el mes d'octubre, i encara hem anat fent alguna coseta. Ara estem adequant la part interior de la cabina de conducció, perquè volem també que quan ens vinguin les visites puguin veure el lloc on anaven els maquinistes, que realment és un d'aquells llocs on li fa gràcia pujar, no? Doncs ho estem acabant de fer, però és una banda estètica. Això, bueno, estem a punt d'acabar en pocs dies.
Això és un procés més ràpid, aquest.
Sí, bueno, perquè és un tema, bàsicament, per entendre'ns, de neteja, sanejar i pintar. Vull dir, no té més que això, no és un tema mecànic, per entendre'ns, no? I la Mikado, bé, esclar, la Mikado, per posar-la en circulació, com qualsevol altra, requereix d'un... bàsicament, doncs, d'aquesta feina de desmuntar-la pràcticament tota, revisar els mecanismes, reparar les peces danyades, fabricar o buscar les que no hi són, que també hi és, i després tornar a muntar. I això és lentíssim, perquè clar, són moltes tones de ferro, no? I fet amb voluntariat, que és el que ho estem fent fins ara, doncs és llarg, no? Si més no és llarg. I encara que hem començat, doncs, l'any passat, de fet, ja es van demanar una sèrie d'ajuts, que no vam tenir la sort de que ens fossin otorgats, aquest any hi tornem a insistir, a veure si hi ha aquesta sort, no? Però mentre això va per un costat, no?, que és el fet de demanar recursos econòmics que segur que faran falta, vull dir que això és indubtable, doncs nosaltres començar, no?, de dir, escolta, això s'ha de desmuntar, hem de fer una diagnosi, etc. No? I també prèviament recordo, doncs, que ja havia tingut l'ocasió de venir-vos a poder explicar en aquests micròfons, per la gentilesa vostra, com sempre, i agraït de veritat, que han fet alguna incursió a l'estranger, no?, en el Regne Unit, concretament, perquè ens ensenyin com es reparen aquests vehicles.
A la cuna.
Eh? A la cuna, on van néixer, doncs allà, que ens ho expliquin. I ho hem anat fent, no?, i per anar-nos centrant una mica de com s'ha de fer.
Allí vau aprendre una mica com s'havia de fer aquest procés de restauració, i actualment a la Mikado l'esteu restaurant, com dèiem, aquesta per dins, per al seu funcionament, i inclús hem vist algunes fotografies, crec que les vaig veure al teu Facebook personal, a més, sí. Que estava el mateix Jordi Sasplugues per dins de la màquina netejant. El que passa que era en una zona molt, molt, molt petita i devia ser bastant agobiant, no?, netejar per dins.
Doncs mira, jo et puc dir que no havia entrat mai a la vida, però algun dia serà el primer. Jo no diré que siguin unes condicions, diguéssim, molt agradables, però, bueno, algun dia havia de passar, No, a veure, jo sóc una persona que tant puc estar davant del projecte, president de l'entitat, bueno, buscant recursos, etc. Però a mi, clar, això m'apassiona, en realitat. I bé, doncs, és una feina una, com una altra, no? El fet de començar a restaurar l'interior comença per netejar-lo, I allà hi havia, doncs, molta porqueria acumulada de molts anys d'inactivitat. I, esclar, allò era, doncs, on feien el foc, no?, que és el que es diu la caixa de focs. És un espai reduït i, a més, a banda de les seves dimensions, que és... No voldria fer una comparació, però podríem dir que és com una espècie de zulo, que no té finestres, no? Està tancat, és molt tètric, no?, tot negre, però és que has d'entrar per un forat, que és per on tiraven el carbó, que és petitíssim, no? I, escolta, també ja difícil va ser poder-hi entrar... I allà dintre, doncs, vam poder anar traient restes de què... Doncs mira, vam trobar, entre altres coses, havia servit durant molt temps per un cau d'alguna família de gats, perquè estava tot ple de restes d'excrements, etc. No? I, bueno, doncs, s'ha fet aquesta neteja, que no s'ha acabat encara, que n'hi ha bastanta més, i quan estigui tota la part interior neta, per entendre'ns, el que hem de fer és anar a fer una diagnosi exacta de l'estat, per entendre'ns, dels elements... importants com és la caldera, que és allò on es produeix el foc i això, no? I quan tinguem la diagnosi sabrem exactament també com haurem d'actuar, si d'una manera o una altra, no? I això ho fem amb vistes de que segurament en 2 o 3 mesos ens acompanyarà o ens vindrà a veure algun d'aquests personatges, o concretament és un enginyer britànic, que és el que ens va esperonar que anéssim allà, que coneguéssim, doncs ell ens vindrà a fer la diagnosi, no? Ens va dir, bueno, primer netegeu una mica, Llavors una mica és el que estem fent.
Molt bé. Bé, doncs, mentrestant aquest procés va continuant al seu ritme, no se li pot demanar més, és un procés lent, sobretot aquest, de restauració ja funcional. Paral·lelament, el projecte va continuant. Una part és la restauració de les màquines, de les locomotores, i l'altra és el projecte del tren turístic, que no s'atura tampoc. Fa relativament poc vas estar, si no recordo malament, a Hongria, en un congrés, on es va parlar precisament de la importància dels trens turístics, en aquest cas suposo que a la zona d'Europa.
És correcte.
Vas aportar el teu cas allí. Sí. Explica'ns una mica com va anar.
Doncs a veure, això també arrenca l'any passat, fa un any, vam poder aconseguir entrar dins d'aquesta... De fet, aquí, com que és poc conegut, doncs sembla que no sigui res, no? Però és l'organisme europeu amb més entitat pel que fa a l'explotació de trens històric turístics, podríem dir-ho d'així, que és una entitat que es diu FedecRail, la federació aquesta. I engloba ara mateix, crec que són 27 països, hi ha 655 ferrocarrils turístics de tota Europa, comptant que... el nostre territori crec que només n'hi ha 2. O sigui, ja fem una mica la idea. Que si fem el repartiment per països, aquí estem per la cua, però bastant per la cua. Bé, no, el fet és que en allà van, diguéssim, 10 punts avançats sobre nosaltres com a país, parlo. I és clar, doncs, amb temes de normativa de seguretat per elements antics, perquè és clar, les locomotores aquestes antigues que fan foc i tot això, si avui jo pogués dir, home, ja en tenim diners, o ja hem arreglat la Bonita, o la Mikado, demà volem circular, no podríem tampoc. Això és una cosa que també ens anem avançant, que arribarà un dia que passarà, ojalà, que puguem fer-ho, però és que la normativa que tenim aquí és tan rígida que no té en compte que poden haver-hi vehicles antics, en aquest cas ferroviaris, circulant per les vies, no? I no podríem. Llavors, també ens avancem en aquest sentit, en que si Europa està legislat, tot això, doncs a dir, com ho han fet, quines excepcions, tot això, captar-ho, jo he dut un munt d'informació aquesta vegada cap aquí, han sigut 3 dies intensos a Hongria, i properament, la setmana vinent, per exemple, tinc ja una entrevista amb el director general de mobilitat, que és el Ricard Font, entre altres coses també per plantejar coses com aquesta, no? Que a nivell de Catalunya també algun dia tocarà fer normatives en aquest àmbit, que ara no n'hi ha, pràcticament no existeixen, i és començar a veure, doncs, això als 2-3 anys vista, d'anar planificant-ho.
De la teva visita a Hongria en aquest congrés, ens podries dir quin és el país d'Europa que més trens turístics aglutina?
El Regne Unit, la cuna que has dit, és el Regne Unit, sense dubte.
I allí, aquesta implantació dels trens turístics s'ha fet mitjançant diners públics, diners privats?
No, això és una altra qüestió. Precisament d'aquí 2 mesos se celebrarà a Barcelona, fomentat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, uns seminaris sobre el patrimoni històric ferroviari en els quals tinc el goig de poder ser una part organitzadora i que enguany es parlarà d'un element essencial, que és el voluntariat. I ara això em serveix per explicar-te què passa al Regne Unit i en molts d'altres països. Posar en funcionament un tren antic requereix de molta mà d'obra i requereix de recursos econòmics. Per molt que els trens, en el moment que funcionen, portin molta gent, que és el que es busca, la sostenibilitat d'aquests productes pràcticament mai es pot garantir amb funcionament completament privat. Vol dir que no és un negoci. De fet, els trens mai han sigut un negoci. Hi ha excepcions, Però per què s'han nacionalitzat la majoria de companyies ferroviàries? Perquè van deixar de ser negoci. Llavors, un tren antic, evidentment, doncs és difícil, hi ha algun cas. Amb això, que al final, quin és el tema? Doncs que Europa, i sobretot el Regne Unit, que és on comencen, ells es van adonar, primer, de que la societat tenia una inquietud, que era recuperar una part del patrimoni passat. Segona, que l'administració no pot estar per cobrir totes les necessitats d'aquest tipus, de tots els factors, perquè no parlo d'aquest. Llavors, van posar-se la societat civil per davant de l'administració. Van dir, miri, nosaltres hi aportarem gent, voluntariat, grans quantitats de voluntariat. El Regne Unit no et sabria dir la xifra exacta, però crec que estem parlant de 4 o 500.000 voluntaris a tot el país. És una xifra important. Que es dediquen a restaurar, com fem amb la Bonita, etc. Tot això, no? I a més, un cop tenen restaurat, fan funcionar els trens. I això reporta múltiples beneficis econòmics pels territoris on s'implanten. Molts. Al final, les administracions hi donen un suport, hi han de ser presents, és evident, i aquests suports acostumen a ser puntuals, per labors de comprar materials, temes de... Evidentment, també hi ha un tema que quan tu logres fer funcionar un tren d'aquests, necessites una estructura administrativa gran perquè s'han de vendre, etcètera, etcètera, i tot això fa que també necessitis tenir personal contractat. Vull dir, aproximadament ara estem parlant de que la mitja europea està a un 70% de voluntariat i un 30% de professionals. Professionals, els voluntaris també són professionals, voldria dir que professionals no remunerats.
No remunerats, que és el que diferencia dels voluntaris. Bé, doncs potser el que has pogut extreure és que si no hi ha finançament públic, difícilment pot tirar endavant aquest projecte.
Hi ha de ser el finançament.
S'han quedat sorpresos a la resta de països d'Europa que allí es vau reunir a Hongria de que us costi trobar aquest finançament públic?
Sí, bàsicament el que hi ha a Europa, que com dic van 20 vegades, de 10 hem passat a 20 vegades més adelantes que nosaltres, és que s'estranyen de que aquí les possibilitats de que tendeixi a que sigui un... I he dit que normalment aquests tipus de trens no acostumen a ser mai un negoci. Però les possibilitats que tenim aquí són de que sí tendeixi a ser negoci molt més que els que tenen al Regne Unit, perquè el node que tenim de turisme, bàsicament a la Costa Daurada, hi ha molt poquets llocs a Europa que el tinguin, i vol dir que les possibilitats d'aquí són infinitament més grans que els altres. Llavors, es posaven les mans al cap, deien, com és possible de que no s'hi aposti decididament? Perquè la reversió sobre el territori és molt i molt i molt gran. I bé, doncs, és necessari aquest suport públic per tenir uns recursos, i evidentment és molt necessari que anem mica en mica fent gran aquest volum de voluntariat que ens ha d'ajudar ara i més.
Bé, doncs, Jordi, se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies, com sempre, per visitar-nos aquí a la ràdio i t'esperem una propera ocasió.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat una vegada més de parlar-ne.
Que vagi bé, bon dia.
Bon dia.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Exacte.